Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Passant de les 11, estàs escoltant el matí a Ràdio Estel, passant aquest primer matí de la setmana, 11 de juliol. Aquest any, la veritat, abans d'estrenar l'estiu, hem estat patint, Olga, pels incendis. De fet, vam començar l'any i ja patíem, perquè ens fèiem creus de la quantitat d'incendis que s'havien produït a casa nostra. De fet, el juny, clar, vàrem viure uns dies on hi havia diversos incendis simultanis que posaven a risc 100.000 hectàrees del sòl arreu de casa nostra, del país.
Sí, a més, dijous passat es va tancar l'accés a tres parcs naturals per l'alt risc d'incendi, el Parc Natural del Montgrí, el del Cap de Creus i el Massís de l'Albera. També es va activar el nivell 3 del Pla Alfa a 20 municipis de l'Alt i el Baix Empordà. De fet, aquest 2022 hem viscut el mes de maig més càlid d'aquest segle i el segon més càlid des de 1961. A partir de demà comença una onada de calor. Però volíem saber, és possible no patir pels incendis? Es poden evitar els incendis forestals? O podem cuidar els boscos per evitar aquests ensurts? Que és que cada any arriba l'estiu i diem, ai...
Ens passa el mateix, eh? Mira, doncs totes aquestes preguntes els hi traslladem tot seguit al Carles Artiaga. Ell és enginyer forestal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Merci per convidar-me a explicar una mica aquests dubtes que estan sorgint aquest any amb els incendis, amb aquest inici de campanya forestal que hem tingut, on a data d'avui portem cremades més de 4.000 hectàrees en aquesta campanya forestal. A part dels incendis, com dieu, que ja han hagut aquest estiu, al principi d'any ja vam tenir quasi 400 hectàrees a Roses, al Cap de Creus, que en un incendi. Ens hem de preocupar pels incendis? Sí, actualment, cada vegada més, amb el canvi climàtic, amb l'abandonament dels boscos, de terres de cultiu, estem dient que hi ha molta energia. Aquests incendis produeixen molta energia. Són uns incendis que cada vegada són més difícils d'extingir. I ja, per molt que posem inputs a dintre dels cossos d'extinció, arriba que el cos d'extinció ja no té capacitat per apagar aquests incendis. Per tant, el que hem de fer nosaltres és la gestió forestal. Començar des de l'hivern, on solen concentrar els nostres treballs a les zones mediterrànies.
Quan comença la vostra feina, Carles, justament per evitar aquests incendis?
La nostra feina és tot l'any. L'únic que en zones on estàvem acostumats a més incendis a l'estiu, per l'alt risc d'incendi no sol treballar, i solem treballar a l'estiu en les zones d'alta muntanya, on fins ara no teníem aquest risc d'incendi tan gran. Però s'ha vist que avui en dia aquest risc d'incendi ja el tenim a alta muntanya a l'estiu.
I per què has dit que ara són més virulents, no? Hem entès? Els incendis?
Sí, ara estem tinguent moltes onades de calor, cada vegada estem tinguent més onades de calor, hi ha aquesta pujada de temperatura, i a més hi ha més combustible. Diem, més combustible és més vegetació. Hi ha boscos sense tractar, amb més matollar. Abans, els boscos, hi havia molta gent que vivia del bosc. Ara, avui en dia, cada vegada n'hi ha menys. Aquesta no gestió, aquesta falta de gestió dels boscos de Catalunya, no perquè no s'hi vull actuar, vull dir, cada vegada s'estan posant més recursos per poder actuar en aquests boscos, està fent que hi hagi molta energia. Arriba un moment que l'incendi, quan hi ha tanta energia, la gent ja no s'hi pot acostar per apagar-lo, aquests incendis. O, com ens estem tinguent, aquests incendis de sisena generació tenen tanta energia acumulada que interactuen amb l'atmosfera. I arriba un moment que es creen les seves pròpies condicions atmosfèriques que els hi permet propagar-se aquest incendi. Això està fent que, per seguretat de l'operatiu, i després també, per com tenim a Catalunya, que tenim moltes urbanitzacions, tenim molta gent, no estem com altres, com Austràlia, com a Canadà, que tenim grans superfícies sense persones. Aquí, a part dels incendis forestals, tenim el problema de la interfície urbano-forestal, que és on tenim a la gent. S'ha vist a Portugal 2017, Grècia 2018, que és un dels riscos que tenim, on amb aquests dos incendis hi van haver uns 200 morts.
Clar, és que tu justament, Carles, abans ens explicaves fora micro que no érem conscients de la quantitat de morts que poden haver-hi, en aquest cas, en els incendis. Ens explicaves, per exemple, en els cotxes, no? Quan la gent es troba atrapada als cotxes. El risc és tan alt, Carles?
Sí. Sol passar que la gent, quan els cotxes, amb el fum, es queden atrapats perquè no hi veuen, els cotxes no s'engeguen, hi ha aquests accidents perquè no s'hi veu, intenta la gent, moltes zones d'urbanitzacions o de costa, carreteres estretes, tothom vol passar. Per això, en aquests casos, com hem vist en les últimes setmanes, que s'ha demanat confinament. A vegades que la gent es quedi a casa és molt més segur que intentar fugir.
Per cert, una de les, ara ho dèiem amb la Olga, una de les preguntes que sempre ens fem al començar l'estiu és si serà un estiu complicat, sobretot pels boscos. Quins són els factors que poden evidenciar que justament, ara ens estaves explicant una mica, que estem en un punt que es va complicant encara cada de més la cosa, però vosaltres quan comenceu a treballar, que ara ens explicaves que ho feu ja tot l'any, diguéssim, per prevenir aquests incendis, però quins serien aquests factors que evidencien que serà un estiu complicat pels boscos?
Aquest estiu és complicat per les temperatures que estem tinguent. Ara ve una onada de sud, aquesta onada de calor que ja estan anunciant, que s'allargarà moltes setmanes. Aquestes onades, el mes de juny ja la vam tenir. Vull dir, ja vam tenir un episodi de gran simultaneïtat d'incendis. Això posa... Quan hi ha aquesta onada de sud que pots tenir simultaneïtat i tens tot Catalunya, poder tenir que hi hagin incendis a tot Catalunya a la vegada, que no sigui com havia passat... que a vegades eren puntualment en certs llocs. Quan hi ha tanta simultaneïtat d'incendis, per al sistema d'extinció és molt complicat. I això, i a part, fa aquest risc augmenti, ja que no hi ha tants efectius per poder-los dedicar en aquesta extinció, perquè han d'anar a tot arreu.
Sí, aquesta extinció és complicada, que deies, hi ha un moment que és que ja no es pot fer res. Què s'ha de fer? Confiar en que plogui?
Aquesta és la nostra feina com a enginyers forestals, que és la que més... ens dediquem nosaltres, que és a la gestió forestal. Tot allò que estigui gestionat, està segur que els bombers després podrà actuar-hi. Tot allò que estigui gestionat no serà tant de risc. Sí que hi poden haver incendis. I després també, no només és l'incendi, sinó és el postincendi. Són les conseqüències que hi haurà d'aquest incendi. Amb el canvi climàtic, segurament moltes zones que s'incendien ara, abans sempre vèiem s'havia incendiat i al cap d'uns anys tornava a estar verd. Tornava a rebrotar... o hi tornar a sortir els pins. Avui en dia ja no serà això. Molts boscos passaran a ser matollars, perquè aquesta, la falta de precipitació que vindrà després i que estem tinguent cada vegada menys precipitació està fent que la planta ja no tingui capacitat per tornar a rebrotar. I per tant... centrem també en l'abans i en el després dels incendis forestals.
Clar, Carles, Olga, jo no sé si a vosaltres us ha passat, però jo a mi recentment, fent un passeig doncs, pels camps de la Segarra concretament, jo he vist al costat dels camps ampolles de vidre llançades al costat, vull dir que allò, entenc que l'impacte del sol, allò pot ser un risc d'incendi, Carles, important. Quines serien les principals males praxis que a dia d'avui encara continuem fent quan estem al bosc o en un terreny en què pot haver-hi un risc alt d'incendi?
O sigui que aquestes que si deixin deixalles...
Perquè continuem fent-ho, Carles?
Sí, desgraciadament sí. Però fer servir maquinària quan no toca, no em refereixo a la maquinària agrícola que està fent la... Perquè això sí que s'ha d'aclarar clar que no criminalitzar el sector agrícola que estan fent la campanya de la sega i és molt important i per tant i sempre ja es pacten les mesures que necessiten. Per tant, moltes vegades s'ha intentat criminalitzar una mica el sector agrícola i no és aquesta la visió que s'ha de fer, perquè ells estan fent la seva feina, hi ha uns riscos, però és que la majoria de vegades en totes les màquines que hi ha no passa res. Vull dir, sí que hi pot haver alguna cosa puntual on pot passar a tots, com estan passant ara, que estan, tinguem molts incendis de cremant cotxes a les autopistes. Aquesta falta de les persones, de conscienciació, no? De fer activitats que poden ser de risc, que no són necessàries, que les fem, gent que llença petards en zones forestals, gent que fa barbacoes, gent que va de càmping i fa la foguera.
O a dia d'avui, encara aquestes borilles, no? Que continuem llançant.
Les borilles que es llencen als marges de la carretera. A Artesa de Segre, el segon incendi que va haver aquest any va ser per causa d'una borilla. Bueno, s'està investigant que sigui estat per causa d'una borilla. Totes aquestes coses que fem, que són innecessàries, que ens les podem estalviar. Aquests llançaments a petards o llançaments a coets, el problema aquests coets que no saps on van.
Sí.
O s'havia posat una mica de moda aquells... farolets que es posaven, que s'encenien...
Els fanalets, sí, que van estar a punt de prohibir-los, no sé fins a quin punt, al Sant Joan, no? Que van dir que en principi no es podien llançar, no? També són causa de risc.
El problema és que saps on es llança però no saps on va després. Totes aquestes activitats innecessàries de risc en un país com Catalunya i en un ambient mediterrani no ens les podem permetre.
Carles, estem parlant d'incendis forestals, però a Catalunya què representen els boscos? O sigui, quin tant per cent ocupen del territori?
Nosaltres, a Catalunya, són aproximadament una mica més de 3 milions d'hectàrees. 2 milions d'hectàrees són superfície forestal. El 62% de Catalunya és forestal. Per tant, és molt de territori. Hi ha forestal arbrat i forestal no arbrat, entre altres, eh? Però després també la importància que tenim a Catalunya amb els boscos és que la gent viu als boscos. Quantes urbanitzacions no hi ha que estan dintre el bosc? El bosc abans quedava lluny dels pobles, ara el bosc arriba, és un carrer amb l'altre, i en comença el poble ja tens els boscos. Per tant, és aquí on se'ns dona més risc, tota aquesta gent que viu a dintre del bosc. O tota la gent... Clar, això està fent que el problema dels incendis és... No és només l'incendi forestal per ser quan s'han extingit, és tota aquesta gent que s'ha de protegir. I que a vegades els recursos s'han de dedicar primer a protegir la gent i després a apagar els incendis.
Per cert, a la web de l'Observatori Forestal, si cliqueu www.observatoriforestal.cat, on entre moltes altres coses i dades, no? Podem veure estadístiques, Olga, dels incendis forestals. Hem mirat l'històric, Carles, i ens ha impressionat molt, sobretot les dades del 1994, perquè va haver-hi, recordem-ho, 1.261 incendis forestals, i ara que em parlaves d'hectàrees, dels boscos de casa nostra es van cremar gairebé 76.000 hectàrees. Perquè ens fem una idea, l'any passat va haver-hi 608 incendis i el 2020 289 incendis. Què és el més perillós per un bosc? I què és el que incrementa més aquest risc dels incendis? Que ens ha de quedar clar.
La falta de gestió i l'abandonament dels boscos és un problema perquè creen aquests grans incendis forestals. El tema de les ignicions no és tant un problema saber el número que hi ha hagut d'incendis, sinó les hectàrees que consumeixen aquests incendis. Avui en dia el sistema d'extinció ho pot apagar la gran majoria, el 90% dels incendis són capaços de parlar, però hi ha aquests incendis que es fan ràpid, molt grans, casos de tramuntana, el 2012 a l'Alt Empordà, que hi havia combustible, vull dir vegetació, hi havia aquesta vegetació, hi havia el vent, incendis que es fan molt grans, fora de capacitat d'extinció, aquests són complicats. Per això, sobretot, hem d'evitar que aquests incendis es puguin fer grans ràpidament. Amb la gestió forestal hem de permetre que es pugui fer aquesta extinció.
Estem parlant d'incendis forestals, de la importància d'evitar-los, però explica'ns una mica per què és tan important que tinguem boscos i que no es cremin. Ja ens has dit que és molt difícil que, com no plou, que es refaci aquell territori, però el que ja tenim, el que encara no s'ha... el que està bé, el que no s'ha incendiat, per què és tan important que el tinguem?
Home, hem de mantenir els boscos primer per al sistema ecosistèmics que ens donen els boscos. Des de la capturació del CO2, de l'oxigen... Els boscos ja és un gran reservori de biodiversitat. Hi ha moltes dinàmiques que es donen als boscos i és molt important per Catalunya tenir boscos com per tots els països. I amb això també el que hem de fer és evitar que hi hagin incendis, sempre n'hi haurà. I a Catalunya hi han hagut incendis, hi ha incendis i hi haurà incendis. Però el que hem d'intentar fer aquests boscos és intentar que siguin una mica més resilients i que aconseguir que no sigui tan greu les conseqüències d'aquest incendi, no tant l'incendi com el per si tenim, sinó les conseqüències. I això es basa en tenir aquesta gestió.
I com s'aconsegueix que siguin resilients? Perquè tu deies resilients abans que passi res, no? M'imagino?
Sí, sí, sí. Bueno, que tinguin aquesta capacitat de recuperar-se els boscos. És amb una gestió, reduint el nombre de peus, intentant que no...
Què vol dir?
El nombre d'arbres, perdó. Ah. Reduint el nombre d'arbres, fent unes masses més obertes, que en el foc li costi més passar d'un arbre a un arbre. El matollar, intentar-lo mantenir una mica a ratlla, tot i que se n'han de deixar, perquè és el gran... moltes espècies viuen al matollar, però intentar que no faci que aquest foc pugi a capçades i ja passi totalment fora de capacitat d'extinció. Per això és la feina prèvia que hem de fer
per
sempre.
Per tant, aquí fa falta, m'imagino, força gent i molts recursos.
Sí, sí, sí. I per sort, aquest any el Departament d'Acció Climàtica ha fet una aposta molt forta en recursos, perquè no és que el canvi climàtic, quan parlem del canvi climàtic parlem de 2030, no, és 2022, ja podem veure els efectes que estem tenint el 2022. I ara sí que ens ha adelantat el canvi climàtic, que ja l'hem d'atrapar com sigui.
Avui estem parlant amb Carles Arteaga, ell és enginyer forestal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i clar, quan parlem de boscos hem de parlar de fusta. I és que els experts coincideixen que la fusta és un dels materials que està agafant més embranzida en els darrers anys. De fet, s'està obrint pas en el món de la construcció, fins i tot davant del formigó o també de l'acer. És per això que el bosc, d'alguna manera, és un proveïdor de matèria prima regenerant, que és aquesta fusta. Què passa amb la fusta dels boscos? Es gestiona d'alguna manera? És per això que, si m'ho permeteu, fem una trucada avui a Montse Borniquel. Ella és presidenta de l'Associació d'Empresaris de la Fusta de Lleida. Montse, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Des de la vostra associació, quina vinculació teniu amb els boscos, Montse?
Bé, nosaltres som una associació que on hi ha vinculats varis diferents gremis relacionats amb la fusta, vale? I entre ells pues, hi ha el gremi dels rematants de fusta i de les serradores, que són els que fan la primera transformació de la fusta dels boscos.
Uh-huh. Ara estàvem parlant d'aquesta clara tendència, no? Quins són les proves que podeu tenir, Montse, que demostren que l'ús de la fusta s'està consolidant ja com una tendència clara?
Bé, cada vegada hi ha més demanda. I veiem que realment les serradores cada vegada tenen més demanda de fusta, i a part hi ha molta demanda de fusta que ve de l'exterior, vale? Que sobretot de Centroeuropa i Nord d'Europa, vale? I això ens fa pensar doncs, que es podria fer un millor o major aprofitament del recurs local per satisfer aquesta demanda i treballar amb un producte de proximitat i de bona qualitat.
I escolta, Montse, com es trien els arbres dels que s'acabarà utilitzant la fusta? Perquè ara en Carles ens deia, és important que hi hagi menys peus, menys arbres, no? Que o sigui, com que respirin més els boscos. Vosaltres com es tria? Les zones, el nombre d'arbres, el tipus d'arbres?
Això ve donat des del Departament d'Agricultura, vale? I el que fan ells és, els últims anys el que fan és anualment es treuen unes subhastes de fusta, de les que venen dels boscos públics, vale, que depenen dels municipis, llavors cada municipi diu quina partida de fusta vol treure a concurs aquell any, vale, i en funció de la qualitat d'aquella fusta, en funció de l'espècie, en funció del tamany, es decideix que aquella fusta tindrà un ús o un altre. I llavors se li dona un preu o un altre, surt a subhasta, i llavors els rematants i les serradores, en funció del producte que gastin, fan una oferta per aquell lot de fusta.
Llavors,
o sigui, el control del que es talla sempre ve donat pel departament.
Uh-huh. Tenint en compte el que ens comentaves, Carles, les partides de fusta cada any deuen ser superiors perquè fa falta que respirin més?
Bueno, no és que respirin més. En zones que hi ha molta densitat d'arbres, sí que hem de buscar unes densitats d'arbres amb què es puguin aquell bosc pugui funcionar, diguem, perfectament. Sí que estem reduint, s'intenta fer una en un bosc, s'hi entren diverses vegades, es van traient els arbres segons les classes diamètriques, es deixen els arbres sempre, els millors arbres i els arbres més grans, es deixen perquè siguin els arbres pare que donaran aquesta llavor, i cada any sí que s'intenta treure la subhasta de fusta, s'intenta treure doncs, el màxim que sigui possible i que estigui també regulat, això ens ve regulat per als plans d'ordenació, que són projectes que es defineix a 15 anys quina serà la gestió d'aquell bosc.
Uh-huh. Per cert, Montse, des de l'Associació d'Empresaris de la Fusta de Lleida, quins són els principals problemes, obstacles que us podeu portar, o sigui, que us podeu trobar, Montse?
Bé, relacionats amb la fusta, una mica el que hem dit, no? que creiem que hi ha poc aprofitament del recurs local. Vale? Llavors, tenim molta dependència de mercats exteriors, vale? I actualment doncs, que els preus estan disparats, tots els preus de la matèria prima, la fusta és una de les matèries primes que s'ha vist més afectades per això, i després amb tota la crisi del transport, dels petrolis, de tot això, veiem pues, que és difícil portar matèria de l'exterior quan aquí pues, considerem que potser la gestió podria ser més eficient. Uh-huh. I a part, bueno, pues, quan estàs vinculat a un sector, ja estàs vinculat a un medi com és el bosc, no?, pues et preocupa també veure això, que potser no estem fent les coses ben fetes, vale? Perquè al final, el que, com ara dèieu, el que es fa quan s'entra en un bosc a treure fusta no és més que una neteja, és una llimpia del bosc. Vale? Llavors, considerem que és una activitat essencial per mantindre el bosc net, el bosc sa, i per prevenir incendis.
Montse Borniquel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, presidenta de l'Associació d'Empresaris de la Fusta de Lleida. Una abraçada.
A vosaltres. Running through the
strange light, chasing all the green. Doncs aquí 1 minut, nosaltres ja ens situem al punt de 11:45. Estem aquí a un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel. Hem volgut conèixer, doncs, justament el punt de vista de la Montse Borniquel des d'aquesta Associació d'Empresaris de la Fusta de Lleida. Tornem a parlar dels boscos, de què podem fer per evitar, doncs, els incendis, que cada any arriba l'estiu i encara en parlem més. Estem a temps encara, a dia d'avui, ara que ja hem començat l'estiu, Carles, per evitar els incendis?
Per evitar, no només hem de pensar en els incendis que hi haurà aquest estiu,
sinó pels que poden, els que vindran, no?
A nivell de societat, és el canvi que hi ha a nivell de societat, i ara hem de decidir, la societat ha de decidir quins boscos vol tenir, quins són els riscos que estan, que volen assumir com a societat, que volem assumir tots, i d'aquí encaminar la gestió forestal. I sí que s'ha de gestionar més bosc, s'ha d'entrar a taller, però clar, hi ha molts condicionants. Hem de tenir present moltes altres coses, no només és el tallar per tallar, sinó l'enginyer forestal el que fa és no només pensar en la, en aquesta producció, el bosc com un ésser productiu, sinó també hem de pensar en la biodiversitat. No podem, a canvi d'una cosa, treure una altra. Però sí que Catalunya es dona les condicions per poder produir més fusta.
No volem que marxis, d'alguna manera, Olga, també li volem preguntar si hi ha algun territori en què ens puguem emmirallar d'aquesta gestió, com una gestió envejable, no?, dels boscos. Existeix?
Hi ha territoris que es fan moltes coses i moltes coses bé, no? A Catalunya tenim exemples de llocs que s'estan fent coses bé. La tenim la Mancomunitat del Berguedà, que s'ha vist que és un projecte de 10 anys on s'estan explotant els boscos de la zona i s'estan aprofitant, per exemple, per la biomassa de centres dels municipis, des d'escoles a les piscines, per escalfar, i això està, és un aprofitament local. I el problema que tenim aquí és que tenim uns boscos que són boscos mediterranis, no són els boscos de Suècia, de Finlàndia o de Centre Europa. Per tant, els aprofitaments han de ser diferents i hem de tenir clar que les característiques i el que funciona a altres llocs segurament pot ser que aquí no ens funcioni.
Que no funcioni, clar. Carles Arteaga, enginyer forestal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies.